per pensar precisament des de la cultura amb les problemàtiques de l'actualitat. Alguns heu estat aquí en les xerrades de literatura o d'ecologisme o de gastronomia i avui és el torn de la història i per fer-ho tenim precisament dos experts en aquesta disciplina. El que és curiós però és que avui parlarem d'una part de la història que segurament molts de nosaltres no coneixem. Parlarem de la implicació dels catalans en el tràfic d'esclaus i segurament podrem conèixer l'origen de les grans fortunes del nostre país. Per fer-ho, comptem amb Pol Dalmau i Martín Rodrigo, que ara, si no us importa, us faré una breu biografia de cada un d'ells, perquè, com veieu, avui no hi haurà moderació, sinó que serà un diàleg fluid entre ells dos, que els dos són professors de la Universitat Pompeu Fabra i ja tenen relació. El Pol Dalmau és igual a dir, segurament molts de vosaltres el coneixeu. Ell és doctor en Història per la European University Institute de Florència, Itàlia, i ha realitzat estades postdoctorals en diverses universitats d'Alemanya, del Regne Unit i dels Estats Units. En l'actualitat és investigador Ramón y Cajal a la Universitat Pompeu Fabra. La seva tesi doctoral pot ser que us interessi perquè precisament versa sobre la família Godó, una família igualadina fundadora del diari La Vanguardia. De fet, es tracta del primer estudi en profunditat sobre els orígens del diari líder en ventes de Catalunya, que des de la seva fundació, el 1881 i fins avui en dia, ha estat en mans d'una sola família, precisament originària d'Igualada. Per si algú li interessa, el Pol tornarà a estar aquí a la ciutat el dia 16 de gener, dins de l'AUGA, i si algú vol venir, parlarà precisament sobre aquest tema. D'altra banda, Martín Rodrigo és llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Economia, però ell es considera i és historiador, per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment exerceix com a professor titular d'Història Contemporània al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i és l'investigador principal del projecte d'investigació Memoria y Lugares de Memoria de la Esclavitud y el Comercio de Esclavos en la España Contemporánea. Va ser el coordinador de l'últim número de Sapiens, el número de novembre, on precisament es titulava Quan érem negres i parlava precisament d'això, de la implicació dels catalans en el tràfic d'esclaus i de l'origen d'aquestes grans fortunes del nostre país. Avui també abordarem aquests temes i ara sí que per fer-ho cedeixo la paraula al Pol i que gaudiu molt del debat.
Bé, hola, bona tarda. Gràcies per la presentació, Berta, i també per la petita falca publicitària sobre la xerrada del proper 16 de març sobre els Godó i La Vanguardia. Però, com sabeu, avui venim a parlar d'un tema completament diferent. Primer de tot, voldria donar les gràcies a l'Ajuntament per donar-nos l'oportunitat al professor Martín Rodrigo i a mi de participar en els diàlegs capitals, que, com sabeu, té l'objectiu de repensar el món des de la cultura. I la nostra proposta avui és repensar la cultura des de la, o el món des de la cultura, concretament des de la perspectiva de la història. Els historiadors fem una feina, jo crec que és apassionant, però l'acostumem a fer remenant papers als arxius o en biblioteques i dins de la bombolla universitària. I és precisament en dies com avui, quan es dona l'oportunitat de debatre, de discutir amb vosaltres, que la nostra feina és més gratificant. I per tant, avui és una bona oportunitat per fer això, a partir d'un tema que, com comentava ara la Berta, és poc conegut dins de la història del nostre país, que és la participació catalana en el tràfic d'esclaus i, de forma més àmplia, tot el que té a veure amb el llegat del colonialisme. És a dir, quan diem que fem una aportació a aquests debats dels diàlegs capitals des de la història, no ens referim només a una successió, no entenem la història com una successió de fets o de dates, sinó com la construcció d'un relat sobre el passat que escrivim des del present i que, per tant, ens interpel·la i que té a veure amb tot el que és la memòria o les memòries. I, per tant, no tots hem d'estar d'acord a l'hora de quan parlem de memòria, etc. Doncs bé, com us deia, aquest tema, el de la participació catalana al tràfic d'esclaus, és poc conegut i té a veure amb els vincles que històricament hi ha hagut entre Catalunya i Amèrica, que, com sabeu, han sigut molt estrets a causa de la migració de molts catalans, sobretot en el segle XIX, cap allà al continent, i d'aquí expressions que encara duren fins avui dia, com fer les Amèriques, no? Doncs bé, aquest vincle entre Catalunya i Amèrica, també ho sabeu, va ser especialment intens per al cas de Cuba. I això ha deixat una forta petjada en la memòria popular, a través de coses tan quotidianes, diguéssim, com les havaneres, el rom cremat o la figura de l'indià. La figura de l'indià té a veure amb aquells joves catalans, normalment provenients de ciutats del litoral, que anaven a Cuba per buscar-se una vida, diguéssim, no? Normalment com a comerciants, en una botiga d'un parent o d'alguna persona coneguda, i el mite és que a base d'esforç i perseverància aconseguien obrir-se pas i amb el temps fer una fortuna, llavors tornaven a Catalunya on invertien aquest capital acumulat en el món immobiliari o creant companyies, empreses, etc. i també fent obres filantròpiques. Molt bé, això és el que coneixem. Però el que no és tan conegut i és del que venim a parlar avui és que molts d'aquests indians van fer la fortuna a partir del tràfic d'esclaus, és a dir, com a negrers. Doncs bé, aquest tema és, com us deia abans, un tema poc conegut. Un dels primers estudis a fons que hi ha sobre això és un número que va aparèixer en una revista que és l'Avens, que tots la coneixeu, que era un dossier dedicat a això, no? I que va escriure un company nostre del departament. I el que és molt interessant és que, posteriorment, aquesta mateixa persona que va editar aquest dossier també va publicar un article amb una llista dels 150 negrers catalans. Doncs bé, arribat el moment, va rebre una trucada del llavors president de la Generalitat, que us podeu imaginar qui era, als anys 80, renyant-lo. Renyant-lo per dedicar-se a un tema que era incòmode, poc agradable. Doncs bé, des dels anys 80, és a dir, fa prop de 40 anys, fins avui dia hi ha hagut un gran buit entorn a la participació catalana al tràfic d'esclaus. I no ha sigut fins als últims anys que hi ha hagut un autèntic boom. Un boom del qual el Martí, afortunadament, hi ha participat com a, jo crec que això és una opinió, però crec que és consensuada, el millor expert sobre la història de l'esclavitud a casa nostra. Llavors, jo potser una mica per trencar el gel, Martí, el que et volia preguntar des d'una perspectiva personal, tu que t'has ocupat sobre aquest tema, ara hi ha un interès molt gran per, tant, per part dels mitjans de comunicació, se'n parla a la ràdio, se'n parla a la tele, la revista Sapiens n'ha tret un dossier del que tu has sigut editor. També hi ha una obra de teatre, que ara comentàvem, que es diu Amèrica, que la dirigeix el Julio Manrique, el Teatre Villarroel, que si us interessa encara hi sou a temps d'anar-hi. Tu, sent un historiador que fa temps que hi treballes, com has viscut, per què ara, per dir-ho d'una altra manera, hi ha aquest boom? I tu, com a investigador, com ho has viscut, això? És a dir, per què es produeix ara, això?
Bé, bueno, jo diria que hi ha una... Hem de tenir en compte dos factors. Per un cantó, és cert que en els darrers anys s'han produït noves recerques que ens han permès conèixer millor un món que ja coneixíem, però potser no amb el detall que ara podem saber, no? En aquest sentit, el que ha passat a Catalunya no és un fenomen estrany, perquè això s'ha donat a nivell internacional. De fet, si algú té interès, hi ha una pàgina web que segurament és el projecte d'humanitats digitals més important del món, que és una base de dades on hi ha recollida tota la informació de totes les expedicions negreres directes entre Àfrica i Amèrica, des de la primera, que és 1518, fins la darrera, que és 1867. Totes. Clar, amb un instrument com aquest, que neix també de l'aportació de molts historiadors, és la causa, però és la conseqüència de que hi ha més recerca, però també és la causa de que hi hagin encara més recerques, no? O sigui que, per un cantó, és un tema que ha generat interès pels historiadors, però també és cert que ha canviat la sensibilitat de les societats actuals al voltant precisament d'aquesta qüestió. En els darrers anys, per exemple, hi va haver el moviment del Black Lives Matter, no? A Estats Units sobretot. Això va tenir un correlato amb la qüestió de qüestionar algunes estàtues que hi havia a l'espai públic. I tot i que aquest era un moviment fonamentalment nord-americà, va acabar arribant a Europa, a Anglaterra, i de retruc, diríem, també ens va arribar a nosaltres, Per què algunes estàtues als Estats Units que s'havien aixecat a principis del segle XX només s'han posat en qüestió ara? Doncs perquè segurament hi ha un canvi en la sensibilitat de la societat que abans no hi era. I això no és responsabilitat dels historiadors, això és un fenomen que es dona. Jo el que sí que veig és que, a Pol i a mi i a la majoria dels nostres col·legues, doncs ens agrada que les nostres recerques vagin més enllà de les parets del món acadèmic. Però no sempre ho aconsegueixes. Per què? Perquè potser el que a tu et sembla molt i molt interessant, a la societat en general no li interessa. En aquest cas, diguem, tenim la sort, i ho dic així amb totes les paraules, de que la recerca que fem genera un cert interès per una part de la població, i això, bueno, ja ho has explicat, no? Doncs hi ha un guionista que diu aquí hi ha una obra de teatre, hi ha un director de teatre que diu ho farem, hi ha una revista de divulgació que diu farem un número monogràfic i el farem coincidir amb el 20è aniversari de la revista, i ja us avanço que s'està preparant un documental pel Sense Ficció que sortirà segurament, no sé, al març o l'abril o així. El Museu Marítim està preparant una exposició sobre aquests temes. Els coguionistes, jo mateix i el Toni Tortajada, que també és periodista de TV3. O sigui que, afortunadament, les institucions han contribuït a difondre i divulgar, i una part de la societat és un tema que li interessa, no? I, bueno, jo diria que tenim la sort que hi ha més recerca, perquè no és que sigui un tema nou, és un tema que es coneixia, en Josep Maria Fradera en concret, en Jordi Maluquer, van publicar als anys 70, als anys 80, després, diríem, va quedar una mica no en l'agenda dels historiadors, i ara els historiadors hem tornat, per dir-ho d'alguna manera, i la societat li ha donat importància, i això també t'anima a seguir investigant, no?
A mi una de les coses que em va cridar potser més l'atenció, precisament quan va sortir aquest el número de Sapiens, i comparant-ho amb coses que s'havien publicat als anys 80, és que veig que hi ha una paraula que és central en tot això, que és negrer. I això és molt interessant perquè, com us deia al principi, hi ha aquesta figura de l'indià, que és molt conegut en l'imaginari català, diguéssim. Però és que a la Cuba del segle XIX la paraula català tenia diferents connotacions, no? Una d'elles era la de comerciant. I, per exemple, es deia voy al catalán per dir vaig a la botiga. Però també tenia altres connotacions negatives. Una d'elles era avar, com els comerciants catalans fossin avars. I una altra connotació és la de negrer. Llavors, el que és molt interessant és veure la genealogia del concepte, és a dir, en quin moment es comença a parlar de negrer i en quin significat. I tot, bueno, el que diuen els experts és que és, en català i en castellà, és una paraula, la de negrer, que es comença a fer servir al segle XIX, que s'importa del francès, és un neologisme que s'importa del francès, on a França es comença a utilitzar al segle XVIII per referir-se al tràfic d'esclaus que es començava a enviar a gran escala cap a les Antilles franceses. Però al segle XVIII, que és el segle de la Revolució Francesa, dels ideals de llibertat, igualtat i fraternitat, en l'època de la Il·lustració, doncs aquesta època tan important d'invenció dels drets humans és també l'època en què aquest fenomen de l'esclavitud lligat al tràfic de persones d'origen africà cap a les Amèriques pren l'expressió negre. I en aquest sentit, Martín, quan hem parlat a vegades sobre aquests temes, sempre recalques la importància de parlar de persones esclavitzades més que d'esclaus. Per què és això important?
Bueno, sobretot en el món acadèmic nord-americà, s'han preocupat d'intentar definir de la millor manera possible les paraules per fer-ne un ús el més correcte possible. Per exemple, quan una persona es converteix en esclau? O sigui, clar, l'esclavitud, en termes jurídics, és una institució que existeix perquè hi ha un estat que ho regula i que la reconeix com a tal, no? Per tant, si ho mirem des del punt de vista del dret, que és com ho hem de fer, ens hem de preguntar quan una persona es converteix en un esclau. Quan a l'Àfrica uns pobles africans capturen uns altres africans i els porten a les factories que hi ha a la costa i els emmagatzemen allà esperant que arribi un barco, són esclaus? Doncs no són esclaus, no? Són captius. Són persones captives que han estat segrestats i si algú paga el rescat, qui esclavitza és el que compra. Perquè si ens situem en un moment que té molt a veure amb la història dels catalans, que és quan el tràfic ja és il·legal, perquè la major part de la participació catalana es dona quan ja és il·legal, i arriba un creuer britànic i intercepta l'expedició i alliberen els africans, aquests mai han tingut un amo. Mai. Llavors, hem de parlar de captius. I per què hem de parlar de persones esclavitzades i no d'esclaus? Perquè el concepte esclau és com un concepte com molt absolut, no? I no ens permet veure que darrere de l'esclavitud hi ha un procés d'esclavització, hi ha algú que esclavitza. I una persona lliure es pot convertir en esclau, però també pot adquirir la llibertat, amb la qual cosa és una persona esclavitzada, que després pot ser lliure, que era lliure. En canvi, si dius un esclau, sembla que és una persona que és esclau i punt. No, és una persona esclavitzada. I és esclavitzada en primer lloc perquè hi ha un estat que permet, no?, que hi hagi aquesta situació. Hi ha un fet jurídic, hi ha persones que compren i que exploten el treball d'aquestes persones. Llavors, entendre que és un procés s'explica millor fent ús de paraules com això, són persones esclavitzades. Hi ha col·legues del món acadèmic espanyol que no estan del tot d'acord amb això perquè pensen que això és una importació que ve de l'anglès, no? Perquè a l'anglès no parlen de persones esclavitzades, sinó directament d'esclavitzats, per dir-ho així, no? Però en el castellà i en el català, si tu agafes un substantiu i li poses un adjectiu, això és filològicament correcte, no? I a mi particularment em sembla que és molt més adient utilitzar aquesta idea, perquè si no cauríem en el parany del que feien els mateixos traficants d'esclaus en el seu moment, que deien, no, si nosaltres no fem res d'il·legal, l'esclavitud és legal a Àfrica, l'esclavitud és legal a Amèrica i el que fem és transportar-los. No? O sigui, la cosa és més complicada. No?
Perquè a més, la paraula esclavitzada té la connotació d'alguna manera de violència, és a dir, ningú és esclau per voluntat pròpia. La història de l'esclavitud és una història de violència, en diversos sentits, de maltractament corporal, d'abús físic, sexual, també a vegades, de jornades de treball duríssimes, etc. I el que és interessant en aquest sentit és que la paraula negre que deies que en altres països, o de negre, per exemple, que hi ha una sensibilitat especial, encara avui dia, mirant a la definició de negre en català, hi ha una excepció que és la de persona que tracta els seus subordinats despòticament. I, per exemple, hi ha països de Llatinoamèrica en què negrear algú és menysprear algú. O, per exemple, en anglès es parlava, dels esclaus es parlava de negros o de niggers, que són paraules avui dia completament incorrectes, no es poden fer. És com si diguéssim negrata, no? Però que arrosseguen aquesta càrrega de violència i d'explotació. Abans potser d'entrar més a fons de quines van ser les característiques de la participació catalana en aquest tràfic, podríem dir, oferir una mica el marc general de què parlem exactament de quan parlem d'esclavitud, perquè l'esclavitud, això ho explicaves també en el dossier de Sapiens, és tan antiga com la història de la humanitat, és una història global, és a dir, totes les societats al llarg de la història d'alguna manera o una altra, han experimentat l'esclavitud. En el cas de Catalunya, a l'època medieval, penseu que, per exemple, Barcelona tenia un 15% de la població que era esclava. Un 15%, vora 4-5 mil persones, no? A partir del descobriment del Nou Món d'Amèrica i de que el 1518 s'autoritza el primer vaixell per portar esclaus cap allà, fins l'últim que hi arriba, que és el 1867, és a dir, en aquests prop de 350 anys, es calcula que s'hi van enviar des d'Àfrica vora entre 12 i 14 milions de persones. Estem parlant d'una de les diàspores més importants de la història de l'època moderna. 2 milions d'aquests no van arribar a destinació, de la manera que se'ls enviaven els vaixells i de les penúries que patien. I la participació catalana crec que té dues característiques bàsiques. Primer, que els catalans arriben tard al tràfic d'esclaus, perquè no és, crec que és fins al 1789, oi?, que Carles IV dona permís a tots els súbdits de la corona, inclòs els catalans, per participar-hi. És a dir, d'alguna manera es liberalitza un comerç que fins aquell moment l'havien dut a terme portuguesos, francesos, anglesos. Doncs els catalans arriben tard, però s'hi posen, i s'hi posen amb ganes, omplen sobretot el buit que deixen els anglesos quan es comença a prohibir el tràfic per part de Gran Bretanya el 1807, però amb una característica molt peculiar, que és que quan els catalans comencen a ficar-se amb el tràfic d'esclaus, és la majoria de països europeus ja l'han declarat com a il·legal. Per tant, és una activitat il·legal. Llavors, et volia preguntar una mica, Martín, què porta, per dir-ho d'alguna manera, a comerciants catalans a ficar-se en una empresa tan, tan difícil a nivell logístic, com era anar fins a l'Àfrica a buscar esclaus, tan arriscada a nivell de capitals i tan arriscada també a nivell legal, si estava prohibida per Gran Bretanya i després amb el pacte amb Espanya a partir de 1820 també està prohibit per Espanya, no? Oficialment.
Bé, bueno, abans de respondre les preguntes, volia citar algunes grans xifres perquè ens fem una idea, com que tu ja, diríem, ja ho has fet, i per situar en quina mesura aquesta història té relació en Catalunya en particular i amb Espanya en general. No? El primer viatge directe entre Àfrica i Amèrica, perquè abans havien arribat esclaus africans però a través de des de Sevilla, però el primer viatge directe és una llicència que dona el rei de Castella, Carlos I, Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya, no? per poder portar 4.000 captius africans cap al primer. I l'últim viatge que es coneix va arribar a l'illa de Cuba el 1867. O sigui que des del començament fins al final, la història del tràfic transatlàntic d'africans esclavitzats està vinculada a la història espanyola. Segon, què és el que sabem ara? Els territoris, els dominis espanyols a Amèrica van arribar, es calcula que 2.072.000 captius africans. 2.072.000. I és el segon territori on arriben més esclaus africans. El primer és Brasil, però fins i tot a les colònies espanyoles d'Amèrica arriben més que a les britàniques. Frec a frec. I si no és la segona, seria la tercera. Perquè ara sabem que una cosa és el viatge transatlàntic, però després molts africans que arribaven a Jamaica després es reenviaven cap a Cuba, cap a Puerto Rico, cap a Cartagena de Índia. La qual cosa vol dir que, si ho mirem des del punt de vista del destí final, els britànics van tenir una mica menys d'importància i els espanyols una mica més. O sigui que Brasil primer i segon i tercer, colònies britàniques, colònies espanyoles. Però, d'alguna manera, jo diria que l'imaginari col·lectiu és que això de l'esclavitud és una cosa de portuguesos i anglesos, no? És l'imaginari col·lectiu. Doncs no. Llavors, i ho has explicat molt bé. Què passa? Que el sistema que fa servir la corona de Castella per nodrir de persones esclavitzades als seus dominis és a través del que es deia el sistema de licències i asientos. Per la corona l'important era rebre diners d'això, llavors donava permisos a canvi de diners, no era un sistema en absolut liberalitzat, i aquestes llicències i aquests asientos fins a l'any 1765 es van donar sempre a persones alienes a la monarquia hispànica. Algun català trobem, algun català, perquè els portuguesos tenien el monopoli a les costes africanes, però si tu et situaves a les Canàries i operaves amb els portuguesos a les Canàries, doncs ja... Però és cert que una participació molt residual. Però a partir de 1765 comencen a haver empreses espanyoles, encara no catalanes. No? La Companyia Gaditana de Negros, de Cádiz, una altra. I a partir de 1789 es produeix una liberalització gairebé total, no total, però gairebé total, del tràfic d'esclaus. Qualsevol súbdit de qualsevol estat podrà comerciar amb esclaus. Què passa? Que en aquell any, 1789, el negoci el dominen els britànics. Llavors, una cosa és que la llei et permeti fer-ho i una altra és que tinguis els coneixements per poder-ho fer. Llavors, per exemple, van trigar 3 anys a fer la primera expedició entre l'Havana i Àfrica directa i 2 anys més a fer la segona. Però, i això ho va explicar molt bé l'article de recerques el Josep Maria Fradera, hi ha com una primera etapa que va de 1789 fins a 1810, diríem, d'aprenentatge. I el 92% de les expedicions continuen sent estrangeres. Però a l'any 1807 Gran Bretanya diu el tràfic passa a ser il·legal. I a més ho diuen i ho fan i desapareixen pràcticament. Per una qüestió, perquè legalment equiparen el comerç d'esclaus a la pirateria i si un capità de vaixell era enxampat es jugava la vida. Que això és una cosa que no van fer els espanyols fins al final. I a l'any 1808 els nord-americans fan el mateix, prohibeixen el tràfic. Els nord-americans sí que alguns continuen, però clar, si els dos grans conjunts de comerciants britànics i nord-americans de sobte, en un període de 2 anys, desapareixen, és quan els espanyols, que ja han tingut 20 anys per aprendre com funciona el negoci, per establir les xarxes amb Àfrica... comencen a operar. I això és fonamentalment a partir de 1810. Com que hi havia molts catalans operant amb les ciutats portuàries del Gran Carib, fonamentalment, és per això que, igual que comerciaven amb sucre o comerciaven amb altres commodities, no? Doncs van entrar a comerciar, diríem, amb esclaus. Clar, que 10 anys més tard, també la legislació espanyola ho prohibeix. Però què és el que passa? Que l'illa de Cuba té una relació colonial molt especial amb Espanya. Només diré 2 o 3 elements per situar-los. No? És l'únic cas que el primer ferrocarril es construeix abans a la colònia que a la metròpoli. Això no passa en el cas francès ni en el cas britànic... No? Però sí passa en el cas, diríem, de Cuba, Espanya, no? Com que tenim aquí el Pere Pasqual, que és el que més sap de ferrocarrils, podrà confirmar el que acabo de dir. És més, la primera línia ferroviària que es va fer a la península, Barcelona-Mataró, en part va ser impulsada no només pel Viada, però per un personatge, un català que s'havia enriquit primer a Venezuela, després a l'Havana i que estava amb tot aquest món. No? Però l'illa de Cuba era la gran productora de sucre del món. Tenia una capacitat de condicionar el preu del sucre als mercats internacionals. I l'economia cubana era una economia molt més rica i molt important en el marc global de l'imperi insular espanyol. Amb la qual cosa les autoritats espanyoles no van estar interessades en fer complir els tractats que van signar perquè en el fons estarien ofegant la gallina dels ous d'or. I si això afegim els elements de corrupció, que ara cada cop coneixem més, no? I que fins i tot els capitans generals participaven d'aquesta corrupció, no tots, n'hi van haver alguns que eren abolicionistes i van fer tot el possible per acabar-ho, però van ser una minoria, la gran majoria I això no m'ho invento jo, no són hipòtesis, això, a les cartes, ara que tenim accés a la correspondència. Llavors, clar, des d'un punt de vista global, a Espanya li interessava no enfonsar l'economia cubana, amb la qual cosa, si mirem el nombre de persones, d'africans que van arribar a Cuba quan el tràfic ja era il·legal, és el que sabem ara, 577.000. O sigui, gairebé 600.000, o sigui, il·legal, però allò funcionava. I també, bueno, per situar números, perquè us diré un que a mi, quan ho vaig veure, vaig pensar, això no pot ser, i sí que ho és. Els Estats Units d'Amèrica, en tota la seva història, es calcula que van arribar 388.000 africans. 388.000, Estats Units. A l'illa de Cuba, 110.000 quilòmetres quadrats, al llarg de la seva història, es calcula que van arribar 983.000. Més del doble. Perquè també els historiadors diuen, bueno, sabem 388.000, posem 50.000 de marge d'error i uns altres 50.000 de contraband. No? Mig milió. Doncs, bueno, mig milió Estats Units, un milió Cuba. Quina és la diferència? I és una diferència important, que als Estats Units, des de 1808 gairebé no arriben nous africans perquè el tràfic ha desaparegut. En canvi, la població esclava es multiplica per 5. Amb això no hi comptaven els abolicionistes. Ells pensaven que si tu acabaves amb el tràfic, doncs l'esclavitud era una qüestió, no sé, d'una generació que s'acabaria. No. El que van fer els nord-americans és reproduir la mà d'obra esclava i van arribar a tenir 5 vegades més 50 anys més tard. En el cas cubà, l'esperança de vida amb un ingenio era de 5 o de 7 anys. Ara, per exemple, hi ha un estudi genètic molt interessant i la càrrega genètica africana de la població cubana actual és un 20%. És molt poc comparat amb tots els africans que van arribar i després van arribar de Jamaica ja en el segle XX, de Jamaica, d'Haití, o sigui que un 20%. Per què? Perquè molts d'aquests africans es morien sense tenir possibilitat de reproduir-se. I va ser una història genocida. Per això sí que té sentit que ens interroguem sobre quina va ser, diríem, la nostra participació. En el tema del tràfic, clar, no, el que sí que vull dir, amb això acabo, potser m'he avançat alguna de les preguntes, però a partir del moment en què el tràfic passa a ser il·legal, no té gaire sentit de parlar de la participació catalana en el tràfic d'esclaus com un fenomen diferent de la participació portuguesa o la participació andalusa, perquè les empreses que es dedicaven a aquest negoci eren empreses transnacionals. Els vaixells, normalment, a partir de 1830, gairebé tots són de fabricació nord-americana. El capità podia ser portuguès per intentar enganyar que fos portuguès. La tripulació era una tripulació mixta. Els armadors podien ser catalans de l'Havana. Els que financiaven podien tenir diferents, diguem, orígens, nacionalitats, i finalment els diners arribaven a Londres i a París i finalment a Barcelona o a Madrid. O sigui que era un negoci molt, molt i molt transnacional, en el qual, doncs sí, diríem, va haver una notable participació catalana.
Per tant, és important remarcar això, hi ha una participació catalana dins d'un context molt més ampli, amb actors de tot tipus de nacionalitats. I la història encara és més complicada perquè parlaves de l'alt índex de mortalitat que hi havia, no?, dels esclaus, i una de les coses que es veu al segle XIX és la preocupació constant perquè Cuba, que està vivint el boom del sucre sobretot, per tenir prou de mà d'obra capaç de fer seguir funcionant aquesta gallina dels ous d'or que explicaves, no? Que a més, per cert, és tan important per un país com Espanya, que en aquell moment està maldant per consolidar un règim liberal. L'Espanya d'aquella època, per posar-ho molt senzill, és un país més aviat pobre, si ho comparem amb França, amb Anglaterra, etc., amb una capital política, que és Madrid, però que no era la capital econòmica, és a dir, amb una industrialització molt concentrada a Catalunya. I d'aquí ve una mica el problema també, una capital política i una altra d'econòmica, però també amb unes dificultats d'hisenda, de quadrar els números, i a sobre amb una oposició dels carlins, amb una oposició al règim liberal. Per tant, amb un estat liberal que està naixent d'alguna manera a Espanya i que té tota mena de problemes econòmics, de guerra civil, etc., tenir una colònia com Cuba, que era la gallina dels d'or, ajudava a finançar precisament les guerres a la península. I també fins i tot a donar una assignació a la reina regent, em sembla tenir una assignació que es pagava des de Cuba, i mencionaves també els casos dels capitans generals que estan implicats en casos de corrupció, no sé si era el Tacón i l'O'Donnell, un d'ells que fa una gran fortuna, un altre no sé si li donen un ingeni, és a dir, que les autoritats s'hi posen i s'hi posen bé, malgrat ser il·legal aquest tràfic. Però com deia abans, per fer encara més complicat tot això, quan hi ha una mancança de mà d'obra de procedència africana que té tots aquests problemes per arribar perquè els britànics patrullen la costa africana, es té la idea de portar treballadors des de Xina, el que serien els coolies. És a dir, en un moment en què cada cop és més difícil portar esclaus perquè el context internacional és desfavorable, hi ha qui se li ocorre la idea de portar treballadors xinesos que arribaran també en grans quantitats, no tantes, no sé si són vora 140.000 o alguna cosa així.
125.000. Sí.
I també a Filipines, que també era colònia espanyola, però que eren treballadors contractats, però molts cops que anaven a Cuba enganyats. És a dir, a Cuba ens hi acabem trobant africans, xinesos, també indis del Yucatán. És a dir, Cuba funciona i funciona tan bé, és una màquina de fer diners, que l'important és que no pari. És molt important per Espanya i és molt important per les elites criolles que estan disposades a treure la mà d'obra d'on sigui. I els catalans hi jugaran un paper petit, però hi jugaran el seu paper, no? I un d'ells, a tall d'anècdota, és un avantpassat d'un president de la Generalitat, l'Artur Mas, que té un avantpassat que havia sigut propietari d'un veler mercant que es deia Pepito. Ell es deia Joan Mas Roig i era de Vilassar de Mar. I tenim constància que el 1844, per exemple, havia traslladat 825 esclaus des de les costes d'Àfrica fins al Brasil. Hi ha altres casos documentats, crec, d'aquesta mateixa família, però n'hi ha un altre que tu has estudiat extensament, que és el de la família Vidal Quadras, l'Alejo Vidal Quadras, que va ser vicepresident del Parlament Europeu i sabeu que és una de les figures importants del PP a Catalunya, és descendent d'una família amb un passat negrer. Per tant, una altra pregunta que et volia fer és: la participació catalana en el tràfic d'esclaus coincideix amb la industrialització a Catalunya? Evidentment, la industrialització té unes arrels que van més enrere en el temps, però en el boom de la industrialització i en l'origen de moltes d'aquestes fortunes que després, un cop tornen a Catalunya, permetran que moltes empreses icòniques de la industrialització catalana funcionin, no? Llavors et volia demanar a veure si ens podies parlar una mica d'aquests indians en passat negrer que contribuiran directament a la industrialització catalana i que d'alguna manera la pregunta ve a ser: sense l'esclavitud hauria estat possible la industrialització a Catalunya? No ha de ser una resposta de sí o no, pot ser una resposta de...
No. A veure, està clar que l'acumulació de capital vinculada per un cantó al tràfic d'esclaus, però per un altre cantó a l'economia de base esclavista antillana, va ser important per explicar la transformació econòmica catalana que es registra, diríem, a mitjans del segle XIX. No estem en condicions de saber, jo no estic en condicions de dir, va significar el 10%, el 30%, el 25%. No estem en condicions de saber-ho. I va haver també un altre procés d'acumulació de capital, diríem, endogen, no? El que sí que podem, o sigui, podem dir que la transformació de l'economia és la indústria, però no és només la indústria, no? Llavors, hi ha altres actors en els quals és, jo diria que el capital vinculat a aquest món antillà caribeny és encara més evident, que és el sistema financer, No? En la banca, sobretot, també en el ram de les assegurances, és fàcil identificar molts d'aquests personatges que o bé han participat en el tràfic d'esclaus o bé s'han enriquit, diríem, llavors, el sistema financer. I en segon lloc, i molt important, la inversió immobiliària. I això afecta sobretot a la ciutat de Barcelona. Hi ha una coincidència cronològica entre el que va ser la primera guerra de la independència a Cuba, la guerra dels 10 anys, entre 1868 i 1878, i la construcció de l'Eixample. Llavors, això va accelerar la transferència de capitals des de Cuba fins a Catalunya, i com que era el moment precisament de construir aquest nou Eixample, una part d'aquest capital va venir de Cuba. I és fàcil, en aquest cas és fàcil identificar, perquè si tens els personatges... Sí. Perquè ens fem una idea. L'any 1875, una col·lega nostra, Rosa Congost, fa temps que va publicar quins eren els majors contribuents de totes les províncies d'Espanya. Doncs bé, els dos contribuents principals de la província de Barcelona són dos adolescents. Un es deia Samà i un altre es deia Xifré, que havien heretat la fortuna dels avis. Ja era el Samà i el Xifré, que són les persones que paguen més impostos de contribució territorial a tota la província de Barcelona, són dos nens que han heretat una fortuna que té de dos antics traficants d'esclaus. Clar, també a la indústria hi ha fenòmens com Vilanova i la Geltrú. No? Vilanova i la Geltrú és una ciutat que no té tradició manufacturera. No té. Barcelona sí té una tradició manufacturera prefabril, Vilanova i la Geltrú no. En canvi, Vilanova i la Geltrú acabarà sent un dels nuclis més dinàmics de la industrialització a mitjans del segle XIX. I això té molt a veure amb els vincles d'un poble de mariners i pescadors, però molt, molt vinculat amb el món cubà, i a la inversió d'aquests capitals. Llavors, a Vilanova i la Geltrú, el cas de Joan Güell i Ferrer, ell va estar a Cuba. No sabem què va fer, és com un misteri, eh? Ho hem buscat, però ell doncs va ser un dels grans industrials. No? Doncs tenim el cas del Güell, la Unió Suburense de Sitges, que era una empresa també de filats i teixits, hi ha molts d'aquests sitxetans que estaven a Santiago de Cuba. Sense poder determinar quin és el percentatge o la participació, està clar que va ajudar com a mínim a dinamitzar i a donar una nova dimensió.
Clar, perquè més enllà d'aquells indians que directament tenien participació en el tràfic negrer i que després reinverteixen la seva fortuna a Catalunya, també hi ha un estol de fabricants que d'alguna manera poden seguir endavant amb els seus negocis, malgrat no ser negrers, gràcies a l'existència de l'esclavitud a Cuba. Hi ha un exemple molt proper, que és els dels Godó. D'aquí Igualada, els Godó, fundadors de La Vanguardia, no eren negrers, no estaven ficats en tot l'entramat que acabava portant els esclaus a Cuba, però sí que tenien un negoci que depenia directament de l'economia cubana, que era la fabricació de sacs de jute. Hi ha un moment en què un dels fundadors del diari, que era d'aquí Igualada, el Bartomeu, juntament amb el seu germà Carles, amb el que funda el diari, se'n van a Bilbao. I és a Bilbao on descobreixen una fibra, que és el jute, que procedia de la Índia, etc. i que servia per fer xarpelleria i sacs. Doncs la gran pensada dels Godó va ser Cuba és la principal productora de sucre que hi ha ara mateix, gràcies a l'esclavitud, doncs tota aquesta producció de sucre i de tabac, etc. i d'altres matèries primeres, s'ha d'emmagatzemar d'alguna manera. Doncs aquesta va ser la pensada dels Godó, que funden una fàbrica al Poble Nou que cada dia produïa 12.000 sacs de jute per ser exportats exclusivament a Amèrica. Clar, si s'acaba l'esclavitud, s'acaba el sucre, ja no hi ha necessitat de produir sacs. I això explica que per exemple, quan hi ha les guerres d'independència a Cuba, tens el Carles Godó al port de Barcelona repartint cigarros als soldats que van a lluitar per mantenir la colònia, per mantenir la integritat de l'imperi i per mantenir també un mode de producció. I això explica, per exemple, que formés part, sense ser negre directament, de la Lliga Nacional de Barcelona, de la qual potser en parlarem després, que era el Partit Negrer. Per tant, més enllà d'aquella gent que estan implicats directament amb l'activitat negrera, diguéssim, n'hi ha molts altres que es beneficien d'aquesta economia cubana moguda pel patiment i l'explotació d'esclaus, sobretot africans. Hi ha una pregunta del milió que t'he comentat abans de venir, estant a Igualada, que és, òbviament, tenim algun cas de negrer igualadí? Perquè, clar, hem dit abans que la figura de l'indià està molt lligada a les ciutats o a les poblacions de la costa, no? Però no sé si a l'interior tenim algun cas documentat.
Abans de respondre a aquesta pregunta, no, jo és que volia insistir sobretot en...
És una pregunta difícil,
però ja, no, en la qüestió del tràfic d'esclaus, sí, però, bueno, has fet bé de fer aquesta idea, perquè l'economia catalana del segle XIX, en la seva vessant de comerç marítim, té unes característiques una mica especials, no? Hi ha un llibre antic d'en Ricard i Giral que parlava del segle d'or de la marina velera catalana, no? I al segle XIX hi va haver una marina mercant de vela molt i molt important. I el que fa curiós el cas català és el següent, no? Des de Barcelona cap al nord, la costa, diríem, de Llevant, el que trobem són drassanes on es construeixen barcos, que bàsicament són les platges, no? Diríem drassanes, i escoles nàutiques on estudien els oficials i d'on surten molts mariners. Però tota aquella zona no té gaire cosa per exportar, no? El suro, però el suro no s'exporta cap a Amèrica. En canvi, des de Barcelona cap avall, els ports que hi ha és on pot sortir la producció. Aiguardent, vi de no molt bona qualitat, no? Però aiguardent, vi, oli, fruits secs, no? I llavors i Barcelona al mig és el lloc on es troben els que ofereixen els vaixells, els que ofereixen els que poden tripular els vaixells, i per altra banda els que necessiten aquests vaixells per poder-ho exportar. Clar, hi ha ciutats com pobles com Vilanova i la Geltrú, que allà hi havia una indústria de boters molt important, fer les botes per embarcar l'aiguardent o el vi. El pare del Josep Ferrer i Vidal, que és un gran industrial, doncs era boter, i a Torredembarra una indústria de boters, aquests boters treballen. O sigui, això són efectes d'arrastre, no? de l'economia. Clar, molts d'aquests vaixells que feien la ruta del Tasajo, no? Anaven cap al riu de la Plata, on hi havia un mercat ètnic i on podien exportar aquest oli, vi i aiguardent. Allà agafaven Tasajo, que és un preparat alimentici que menjaven sobretot els esclaus, i o bé els venien a Brasil o bé sobretot a Cuba ho venien, allà agafaven sucre, ho portaven a Nova Orleans, i a Nova Orleans cotó cap a les fàbriques catalanes, i tot el viatge anaven multiplicant els guanys. Clar, això és una derivada de la història que estem parlant, però és cert, no? Diríem que aquest és el Joan Güell i Ferrer, ell explica que si Espanya perdés Cuba, perdria molt d'aquest, perquè en el fons és l'epicentre de tot un seguit de relacions amb el riu de la Plata, amb el cotó del sud dels Estats Units. Clar, com podem quantificar això? Jo no ho sé, no em veig capaç. No? I ara, intentant respondre a la pregunta que havies fet, no, la major part d'aquests vincles de Catalunya amb el món antillà tenen a veure amb poblacions del litoral. Però això no vol dir que no hi hagués emigració de catalans de l'interior. I de l'Anoia en van sortir, diríem, alguns. Jo vaig publicar un article amb una miscel·lània qualatensa que parlava de dues famílies, un són els Cendra d'Almases, que eren d'aquí d'Igualada, que eren bàsicament confiters, i després de Piera els Marquès i Bolet, sí, que eren uns, es van establir a Santiago de Cuba, Clar, no tenim constància que s'haguessin dedicat al tràfic d'esclaus. Ara, allà, l'única mà d'obra que hi havia era mà d'obra, diríem, esclava, això diríem, està clar. Segurament no és, diríem, la comarca o la zona de Catalunya que més va participar en tot aquest món directament.
Però has mencionat una cosa molt interessant de que treballava en el servei domèstic, no? Perquè hi ha un altre vessant de la relació entre Catalunya i el món de l'esclavatge, que és la presència d'esclaus a la península. És a dir, fins ara hem parlat d'africans que es capturen i se'ls trasllada forçadament a les Amèriques, però també hi ha una altra dimensió de l'esclavitud, que és la presència d'esclaus a casa nostra. I això va des de l'edat mitjana que hem comentat abans fins ben entrat al segle XIX. Llavors, jo he fet una mica els deures i he buscat a veure si trobava algun esclau per aquí Igualada. I no ha sigut fàcil, però sí, per exemple, hi ha un cas de que el 1543 un hostaler, és a dir, propietari d'un hostal igualadí, va comprar una negra de 25 anys procedent de Portugal i les autoritats municipals van obligar-lo a vendre-la primer a un sabater de la mateixa població, que posteriorment la va vendre a un hostaler de Barcelona. Per tant, hi havia una esclava negra aquí a Igualada i el motiu pel qual les autoritats van forçar aquest hostaler a vendre-la és per por que el seu hostal es convertís en el que seria una casa de prostitució. Però és molt interessant el imaginar-nos que l'esclavitud no és una cosa que passava només a les Amèriques, sinó que era present fins i tot en el dia a dia de la gent. I un exemple d'això és que, per exemple, a la premsa de l'època, a principis tan tard com a principis del segle XIX, el Diari de Barcelona publicava anuncis d'esclaus i n'he portat uns quants. Per exemple, un que deia, un article, Ventas, quien quisiera comprar un negro de edad de 16 años, acuda a casa del señor Antonio Despau en las cuatro esquinas de Bellafilla. Això al Diari de Barcelona. Un altre anunci. Quien quiera comprar una negra de 18 años que sabe coser, planchar y lavar, acuda a la oficina de este diario en donde lo informarán con quién se ha de conferir. I això no és una cosa aïllada, Perquè, per exemple, n'hi ha un altre que diu desde el domingo próximo falta de su casa su amo un negro esclavo. És a dir, un esclau que s'havia escapat, o s'havia perdut, no, s'havia escapat d'alguna manera, d'edat de 14 anys, llamado Manuel, va vestido con una chupita de paño blanco, con vuelta amarilla, chalequillo del mismo color, con calzones de piel de carnero y medias botas, se suplica a quien supiera de él, avisa al editor del diario, quien dará razón de su amo, el cual gratificará al sujeto que le dé la noticia. Per tant, a la premsa de l'època hi ha anuncis al costat de les coses més comunes del dia a dia, d'objectes, etc., de persones, es venien persones. Llavors el que et volia preguntar és de quina manera s'acaba prohibint aquesta presència d'esclaus a la península, és a dir, que es declara il·legal.
Bueno, jo només vull dir dues coses. Sí. Així. Hi ha un historiador franco-italià, Alessandro Stella, que va calcular que entre 1450 i el segle XIX a tota la península ibèrica, la qual cosa volia dir també Portugal, Castella, la corona d'Aragó, 1450, segle XIX, hi van haver 2 milions de persones esclavitzades. Jo he descobert ara fa poc que el meu segon cognom és cognom de llibert. El Jarilla vol dir llibertat en àrab i la carta de llibertat en castellà és la carta de Aljorria. No? I el verb ahorrar del castellà ve d'aquí, ve de llibertat, ve d'estalviar per comprar la teva llibertat. O sigui, 2 milions de persones, és uns càlculs. No? Clar, o sigui, ara hi ha un llibre molt maco sobre Madrid, l'esclavitud de Madrid al final de l'antiguo règimen, durant el regnat de Carles III, el 4% de la població de Madrid eren persones esclavitzades, un 4%. Aquest historiador, jo crec que fa una mica de trampa, però diu que el gran propietari d'esclaus a finals del segle XVIII, que no hi havia cap que en tingués més, era Carles III. 20.000 esclaus. Clar, no eren ben bé del rei, eren de la corona. No? Per això jo dic que fa trampa, però... I ara, bueno, hem publicat un llibre que es diu De l'olvido a la memòria, l'esclavitud en l'Espanya contemporània, que intenta veure els vestigis materials de tota aquesta història. Aquest edifici doncs, el va comprar o aquí hi havia tal comerciant d'esclaus. Llavors hi ha un capítol sobre Torredembarra que ha fet bueno, un historiador local que no és de formació, en Josep Bargalló, més conegut per la seva vessant política. No? Però, doncs a Torredembarra, que era un poble relativament petit, ell n'ha trobat tres persones esclavitzades a principi del segle XIX. O sigui que hi havia molt poques, era residual, però segur que si fem recerca trobem més del que pensàvem. Quan es va abolir l'esclavitud? Aquest és un cas... Resulta que a Espanya no s'ha abolit mai l'esclavitud. Jo això no hauria de dir per no donar idees. Jo vull pensar que amb els convenis internacionals que ha signat Espanya en Nacions Unides, sí. Això, no se'ls acudia. Però és un cas curiós, no hi ha una llei d'abolició de l'esclavitud a l'Espanya peninsular e islas adjacentes. Com deia. No hi ha. Els historiadors sempre hem donat una data que és, em sembla que és el 7 de març de 1837, perquè hi ha un dictamen publicat a la Gaceta de Madrid, al BOE, d'una comissió parlamentària que diu s'ha d'aprovar una llei que tingui aquestes quatre condicions. No? Llavors, però aquesta llei no es va aprovar mai. I per això hi ha coses estranyes, perquè nosaltres mateixos dèiem no, 1837 s'acaba l'esclavitud. Per cert, Gran Bretanya acaba l'esclavitud a les seves colònies, Jamaica, Barbados, 1833. O sigui, que hi van haver persones esclavitzades més tard a Espanya que no a les colònies britàniques. Clar, poques, no exagerem, però és una cosa, diguem, curiosa. Però després de 1837, tu mires el diari, o sigui, hi va haver un atemptat a Madrid a 1844 i li van donar la culpa a un esclavo. I tu dius, no podria ser esclau perquè el 37... No, no podem ser fins quan hi van haver també esclaus a casa nostra.
Ara, mentre t'escoltava, hi ha una cosa que crec que és important, que, clar, parlem d'esclavitud des d'avui dia, no? I és important contextualitzar-ho en el sentit de que podem tenir una mica la temptació de dir, bueno, és que hem parlat de xifres molt importants de gent esclavitzada, i hauria la temptació de dir, bueno, és que era normal en aquella època. No, però és molt important remarcar que tan antic com l'esclavitud és el moviment abolicionista. És a dir, ja a finals del segle XVIII, trobem organitzacions específicament dedicades a lluitar contra l'esclavitud. I, per exemple, a Gran Bretanya, el 1787, ja tenim una organització que es deia Society for the Abolition of the Slave Trade, és a dir, Societat per l'Abolició del Tràfic Esclau, que es dedicava a fer campanyes en l'opinió pública per lluitar contra l'esclavitud i, per exemple, el que feien era boicotejar aquell sucre que s'havia produït a mà d'obra esclava. Per tant, aquesta idea de que bueno, sí, hi havia esclavitud, però era normal en aquella època, és molt matisable, perquè ja trobes gent que lluitava per això, per cert, amb una participació important de dones en aquestes organitzacions, lluitant i denunciant les condicions de l'esclavitud. I hi ha moviments com els Quakers, que és una branca protestant, que van ser molt importants en això, però també en el context de la Revolució Francesa hi ha una societat que es diu Societat d'Amics dels Negres, que lluita perquè els drets humans, que quan s'inventen a la Revolució Francesa i es proclama llibertat, igualtat i fraternitat i que totes les persones neixen iguals i han de tenir els mateixos drets, aquesta declaració que es fa a França en la Revolució Francesa no inclou ni dones, ni minories religioses, ni esclaus. Per tant, la gènesi dels drets humans avui dia, que sempre es parla de la Revolució Francesa, és molt matisable. Però sí que jo crec que és important parlar d'aquest abolicionisme que, en canvi, si trobem casos a França i al Regne Unit a finals del XVIII, l'abolicionisme espanyol va ser molt més tardà i molt més dèbil. No sé si pots comentar una mica, abans d'entrar a l'última part, perquè tinc el rellotge aquí, m'adono que ens hem allargat molt. No sé si vols que saltem...
No, però, bueno, a les Corts de Cádiz es va debatre. Hi van haver propostes per l'abolició de l'esclavitud. Hi ha un personatge molt estudiat, molt conegut, que era un sacerdot que es deia José María Blanco White, que es va exiliar a Londres, allà va deixar l'Església Catòlica i es va convertir a l'anglicanisme i va produir, diguem, moltes obres, ha fet molt treball a la dècada de 1810 contra l'esclavitud. És veritat que l'abolicionisme va ser molt feble. Si hi ha un fet diferencial és que l'abolicionisme a Catalunya i a Espanya va ser relativament feble. Clar, la primera societat abolicionista espanyola es crea 80 anys més tard que la de Londres, en 1864, i 2 anys més tard ja la il·legalitzen. Però hi va haver aquest moviment. A Barcelona hi havia Antonio Bernes de las Casas, que era un editor, un impressor, i feia una revista, el Museu de les Famílies. O sigui que és cert que era una institució impugnada i qüestionada. Aquí un tema que jo em sembla que caldria estudiar és per què l'Església Catòlica va ser la darrera religió, la darrera institució religiosa en condemnar l'esclavitud. Perquè l'abolicionisme britànic era fonamentalment religiós, no? Quakers, metodistes, hi havia aquesta tradició. Fins i tot l'Església Anglicana li va arribar. El papa de Roma no va condemnar el tràfic d'esclaus fins 1839. No? O sigui, aquest és un tema de... Hi van haver catòlics que des del segle XVI també van produir Jaca i Moraes, que eren franciscans. O sigui, quan van, ells anaven a Amèrica, pensaven que evangelitzarien a la gent, quan van veure el que era l'economia de base esclavista, es van escandalitzar. N'hi van haver, però... les jerarquies van ser molt i molt refractàries, i en un país com Espanya, on el pes de l'Església Catòlica era tan alt, això segurament té alguna cosa a veure. No?
Per no dir molts d'aquests indians que eren negres, com el marquès de Comillas, que eren reaccionaris ultres, no? D'anar amb cilici i tot, fins i tot sembla que portava, és a dir, eren fervents catòlics i al mateix temps estaven ficats amb el tràfic d'esclaus. Bueno, són aquestes paradoxes o complexitats de l'època.
El del cilici era el fill.
Però era el fill, ja. Molt bé. Jo veig que se'ns ha tirat el temps una mica a sobre i ens queda un tema molt important que necessitaríem una o dues o tres sessions, que és què en fem d'aquest passat. Perquè, com dèiem al principi, de l'esclavitud o de la participació catalana no se'n parla als llibres de text, als museus no se'n parla, i... Clar, tots els pobles tenen episodis de la història que són més agradables, que ens agrada recordar perquè ens fan sentir més eixerits i més guapos, i n'hi ha d'altres que són incòmodes, i l'esclavitud és un d'aquests. I ara el debat que hi ha sobre la taula és què fem amb això. Hi ha opinions molt diverses sobre el tema, i un exemple és, per exemple, quan es va retirar l'estàtua del marquès de Comillas, tu has estudiat també... el 2018 a l'Ajuntament de Barcelona, hi ha tot un debat sobre què hem de fer amb aquestes estàtues. I això ens portaria a un debat molt llarg. Però, dit ràpid, tu series partidari de treure aquestes estàtues, de mantenir-les perquè ens recorden aquest passat? És a dir, com ho veus? I és una comparació una mica forçada, però potser, però si ho relacionem amb les estàtues franquistes... que també hi ha un debat, podem fer un símil entre treure-les totes, unes i altres, esclavistes i franquistes, o són problemàtiques diferents?
Bé, jo penso que entrar en aquest debat, que s'hi ha d'entrar, és entrar en qüestions de memòria. I la història ens remet al passat, la memòria, de fet, té a veure amb el present. La memòria... és política en un sentit, en el millor dels sentits de la paraula, en un sentit molt ampli. I jo en aquest sentit em sembla que els historiadors hem de donar la nostra opinió, però la meva opinió val com la de qualsevol altre ciutadà, perquè si parlem de qüestions polítiques, de memòria, pot estar a lo millor més ben informada la meva opinió, però la meva opinió val el mateix que els altres. Això diríem d'entrada. Hi ha un verb que em sembla que no reconeix l'Institut d'Estudis Catalans, però a mi m'agrada molt, que es diu entomar. A mi em sembla que tu em preguntes, què hem de fer? Doncs hem d'entomar aquest debat. És una cosa que s'ha de fer, com estem fent aquí ara, per exemple. No? I quan es faci en bones condicions el debat, col·lectivament ja decidirem què és el que cal fer, què és el que no cal fer, Perquè a mi, la veritat, el debat de si estàtues sí, estàtues no, o sigui, a mi m'incomoda perquè em sembla que el problema no és aquest. No? Jo podria dir moltes coses, però diré, l'any 1994, a proposta d'Haití i amb una ciutat africana que ara és de la República de Benín, que és Ouidah, que va ser un dels grans ports de sortida d'esclaus, la UNESCO va aprovar un programa que es deia la ruta de l'esclau. Ara és la ruta de les persones esclavitzades. També ho han canviat. Any 94. La Conferència General de la UNESCO reunida a París l'any 97 va decidir que el 23 d'agost seria el dia de record de les persones afectades pel tràfic d'esclaus i l'esclavitud. Per què el 23 d'agost? Perquè és el dia que es va iniciar la revolta d'esclaus a Haití. 1997. L'any 2001, França va aprovar la llei Taubira, que és una llei que obliga que els llibres de text se'n parli d'això, que és una llei que ha creat diferents llocs de memòria. No? A França hi ha a Nantes, com diuen ells, Nantes, un 2001. A l'any 2007, Nacions Unides va dir que va establir un altre dia. En aquest cas és el març.
Sí, 25 de març.
El 25 de març. El novembre de 2005, Nacions Unides diu: els estats membres de Nacions Unides han de commemorar el 25 de març com a dia de record. A Espanya què s'ha fet? Una proposició no de llei que van presentar dos grups parlamentaris potents, el PSOE i el Partit Popular, que són els que han governat, que deia que calia fer una estàtua a Madrid l'any 2011. No han tingut temps. Perquè, clar, com que és una proposició no de llei, els governs poden fer cas o no. Ara, fa uns mesos, se n'ha aprovat una altra proposició no de llei, una mica més àmplia. Em temo, tant de bo m'equivoqui, que no es farà res. Aquí vam fer unes jornades a la Càtedra Fontana, va venir el secretari d'Estat de Memòria Democràtica i li vam plantejar aquesta idea de que no pot ser que Espanya i Portugal també siguem l'excepció ibèrica, diríem, a diferència de França, Països Baixos, Estats Units, Gran Bretanya, a Liverpool hi ha un museu de l'esclavitud atlàntica. No? I aquí, el Museu Marítim de Barcelona farà alguna cosa. Com a mínim, a Catalunya sí que es fan algunes cosetes. No? A Vilanova i la Geltrú, l'Ajuntament ha encarregat un estudi per saber el nomenclàtor de la ciutat si hi ha persones que en el seu moment van ser esclavitzadors. No? L'estudi s'ha fet i ara estan debatent si canvien els noms dels carrers o no. Si... Clar, jo em pregunto, cal que l'espai públic sigui un espai per glorificar persones que van produir aquests elements de violència? Que... Això també diríem que cal tenir-ho present. Però en tot cas, a mi em sembla que ja hauríem de deixar nosaltres la paraula, no?
Sí, al públic. Però per tant podem concloure que comparat amb altres països europeus, Espanya i Catalunya, ens queda molt camí per recórrer, no? I que d'alguna manera la maduresa d'una societat democràtica és també acceptar aquells episodis que dèiem més incòmodes, no apartar-los. Molt bé, doncs comencem el torn de preguntes o opinions o crítiques que pugueu tenir, si us sembla. O dubtes, tenim l'expert sobre el tema, si hi és una oportunitat. Jo te'n faria moltes, però potser ho hem de deixar aquí, no ho sé. Com anem d'hora? Un minut? Doncs no. Agrair la vostra presència, agrair la presència del Martín. És un tema que ens sentirem a parlar molt més, el de l'esclavitud, i esperem que continuï. Moltes gràcies.
Gràcies per venir.